Tot el que has de saber sobre habitatge amb la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell.
Preneu paper i llapis. Avui, al Batec d'Habitatge, us expliquem quin és el procediment per exigir la dissolució d'una comunitat de béns.
Antoni Quintana, vicepresident de la Cambra de la Propietat Urbana de Sabadell i Comarca.
Molt bé. Aquest és el segon acte, diguéssim, de la pel·lícula que vam començar la setmana passada explicant la interrogatio in iure d'aquella família, que eren quatre germans, etc, etc, etc. Aquí ara tenim un altre cas que és molt semblant, que els quatre germans aquests sí que estan d'acord en dir, bueno, doncs acceptem l'herència i ens adjudiquem la casa. Però què passa? Que aquella germana soltera que explicàvem la setmana passada, que estaven allà, o la separada, o viuda, o el que sigui, i estava a la casa comú de tots quatre, no marxa, ni vol pagar lloguer, perquè, és clar, ell havia cuidat la mare i els altres estaven molt tranquils anant al cine els vespres i ell havia d'aixecar-se la nit a fer-li ajudar la mamà. Doncs aquí hi ha un altre principi del Codi Civil de Catalunya que diu molt clar, aquest ve inclús del Codi Civil espanyol també, que cap propietari està obligat a pertanèixer a una comunitat i que cada un d'ells pot demanar en qualsevol moment que es divideixi la cosa comú. Això té moltes interpretacions i és una declaració genèrica. I, en definitiva, què vol dir això? Doncs vol dir que quan un d'aquests, doncs, s'inflen els dallonses, total que diu s'ha acabat el bròquil aquí, doncs no vols marxar, no vols firmar, no vols que venguem, doncs jo me'n vaig al jutjat, i això sí que és un procediment judicial, i demano la divisió de cosa comú. Com funciona això? En primer lloc, diu la llei que si és una cosa que és divisible i el jutjat pot acordar la divisió, per exemple, només tenen un camp molt gran que es poden fer parcel·les, per exemple, diguéssim, i que l'ordenament jurídic permet parcel·lar i surten quatre parcel·les fantàstiques. Però mira, la demanda és de proposar algunes solucions quan presentes la demanda en el jutjat al qui comença l'ataque, per dir-ho d'alguna manera. Doncs si diu la llei que si la cosa és divisible, es presenta una proposta, es dona coneixement a tots els interessats, els altres diuen que sí, que si no, que si no, que si sí, i el jutge acaba amb una sentència que, si no estan a gust, la poden apel·lar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i acaba un moment que hi ha algú, una autoritat superior, que diu es pot dividir i queden quatre parcel·les, i aquesta parcel·la serà pel Joan, aquesta pel Pere, aquesta per la Juanita i aquesta per la Roser. I aleshores aquí s'ha extingit. Ara bé, quan la cosa no és divisible, that is the question, quan la cosa no és divisible, aleshores, què diu la llei? Doncs aquesta cosa anirà a subhasta i es vendrà. I la vendré jo, que sóc el jutge. Millor dit, vostès m'han de fer unes propostes de valoració de lo que dona cada un de vostès. I el que em doni més s'ho adjudicarà i repartirà entre els altres. I si no us poseu d'acord, o hi ha un empate, o tothom ho vol i pel mateix preu i per no sé què, no sé quantos, jo ho trauré a subhasta pública i en el mercat, amb els anuncis i amb els subhasteros de turno, hi haurà el qui dongui més. Jo en dono 10, jo en dono 12, 15, 20, 25, a la 1, 25 a les 2, 25 a les 3. S'acaba amb la subhasta, queda adjudicada en aquest senyor que donava 23 i els altres no, ningú havia pujat ja més. Aleshores, aquesta sentència que es dicta en mèrit d'aquesta subhasta, el jutge després la transforma en una sentència i diu, en definitiva, s'ha fet tot el procediment legal i correcte i aquesta casa s'adjudica en aquest senyor, que li ha de pagar en el jutjat el preu que ha ofertat, perquè si no després s'ho quedaria el segundo que hagués quedat en la cua de preu, si no té un termini per pagar, i aleshores ja ordena ja que se li adjudiqui en aquest nom, que es faci l'escriptura en aquest nom i que es portin el registre en aquest nom, i els altres ja hi perden els drets, si bé tindran el dret a cobrar la part proporcional que els hi toqui del preu d'aquesta subhasta. I si és un subhastero estrany, és igual, els diners es reparteixen en parts iguales i els que s'haguessin oposat o queden condenats en costes han de pagar les costes del judici, això a criteri del jutge, segons la bona fe o la mala fe que ha vist amb les posicions processals de l'un o de l'altre. En definitiva, també a vegades es pot pactar entre famílies que són així, que vengui un pèrit. I si es pacta davant de notari, i això com un compromís, anem al notari i en fem aquesta subhastilla davant del notari, honestament, presentem un sobre tancat i el que dongui més s'ho quedarà. I o bé un pèrit farà una valoració i el que digui el pèrit és el que podrà davant del notari dir, doncs jo hi arribo en aquesta quantitat, jo no hi arribo, etc. Aquesta és una subhasta més diguéssim, més familiar, que no cal anar al jutjat per barallar-se, i que també funciona. I després ja al fer-ho de comú acord, com és natural, que dius, bueno, pues jo, mira, posem d'acord i marxem i tal, i que és la voluntària. Però aquesta, quan parlo de les altres, és perquè aquesta ja s'ha esgotat.